La transformació digital és avui una qüestió de supervivència, perquè avui o ets digital o no ets. Tertúlia Digital, 60 minuts d'informació i debat sobre el món digital i la nova cultura empresarial, dirigit i presentat per Tomàs Cascante.
Bon dia, bona tarda, bona nit. I dic bon dia, bona tarda, bona nit perquè no sé si sou un oient tradicional que ens esteu escoltant un dissabte a les 6 de la tarda aquí a Mataró o a qualsevol indret del Maresme, o si ens esteu sentint utilitzant internet i en aquests moments és un diumenge, és el matí, és un dia de primavera i esteu a Buenos Aires. No ho sé, però sigueu on sigueu i sigui el moment que sigueu, benvinguts a Tertúlia Digital. Tertúlia Digital, com sabeu, és una tertúlia, com diu el seu nom, en el qual intentem analitzar la innovació tecnològica i les repercussions que això té sobre la nostra quotidianitat. Per fer aquest programa, com sabeu, comptem amb Gentic. Gentic és una associació d'empresaris tecnològics d'aquí del Maresme i concretament amb el seu president, l'Albert Cortada, que fa normalment aquest programa amb nosaltres. Albert, benvingut.
Gràcies.
El fa també nosaltres, Tertúlia Digital, amb la veu de qui us parla, Tomàs Cascante, i Mataró Ràdio, que avui porta el control del programa al Pere González. Albert, quin és el tema d'avui? De què parlarem?
Bueno, avui parlarem d'un concepte que segurament, com em va passant a mi, no coneix molta gent, i que es diu transhumanisme, que sembla un nom fàcil, però el seu significat, com després ens explicarà l'Albert Cortina, ja veureu que té tela, no? Per parlar-nos d'aquest tema tenim l'Albert Cortina, que és advocat i urbanista, que després tu mateix ens faràs una miqueta de perfil i ell mateix es farà una presentació i ens explicarà ben bé el tema del transhumanisme, cap a on va i quines conseqüències tindrà en un futur, no? Per una altra part tenim el convidat, el Javi Solà, que és el gerent propietari de l'empresa White i Solà, que després ell mateix ens farà una miqueta de presentació.
Molt bé, Albert. Doncs com tu dius, si ara passem la paraula als nostres convidats d'avui, potser comencem amb el Xavi Solà, que és el tertulià convidat, i la pregunta habitual al que ve a la tertúlia, al que s'afegeix a la nostra tertúlia, és, dit així a lo bèstia, què fas tu aquí, per què has vingut i què esperes del programa i què esperem de tu?
Bon dia, bona tarda. Gràcies per convidar-me, encara que no estic del tot segur, realment, perquè... tinc que ser sincer, no sé què faig aquí. Però en aquests moments estic content de ser-hi perquè ahir em va trucar a l'Alberto Cortada i em va dir, escolta, has de venir amb aquesta tertúlia que fem sobre aquest tema. I dic, quin tema? Has dit quin tema? Transhumanisme i posthumanisme? I diu, sí. I dic, i què és això? Em va donar unes referències. Em vaig investigar a la nit, o sigui, he perdut unes hores de son sobre el tema. Em vaig mirar aspectes del llibre de l'Alberto Cortina i la veritat és que vaig trobar que era un tema realment molt interessant. Jo em considero empresari, i a qui em considera empresari humanista, no sé per què, perquè d'alguna forma tractar amb unes 115 persones sempre és una mica complicat, i al llarg del temps, doncs, si més no, jo puc estar força satisfet de l'evolució de tot plegat, no tant el que és una empresa complexa com aquesta que dintre del ram dels envasos metàl·lics doncs disposo jo, però evidentment ens porta amb una situació de pensar més enllà, no? I bueno, poder estic dintre d'un àmbit que estic amb reflexió contínua sobre aquest tema. I això és poder una mica el que puc aportar amb aquesta xerrada.
Molt bé, d'entrada doncs, ja has fet una aportació interessant. Ara intentaré ser breu, encara que és difícil, presentant una mica l'Albert Cortina, que és avui el nostre convidat, el nostre ponent, per dir-ho d'alguna manera. Llegeixo un extracte del seu currículum. Ell és advocat i urbanista, com ens ha dit l'Albert Cortada, però és professor i investigador en ètica ambiental i en ètica aplicada a l'urbanisme i a l'ordenació territorial. És consultor en hàbitat humà, intel·ligència ambiental i biomimètica. Ha cursat estudis en arquitectura i ha realitzat estudis de doctorat en geografia. És màster en estudis regionals, urbans i metropolitans, màster en gestió urbanística, màster en assessoria jurídica i fiscal d'empreses constructores i immobiliàries, diplomat de postgrau en medi ambient urbà i sostenibilitat, màster en estudis territorials i de la població. Impulsa el projecte SMD, Singulars, Millors i Diversos. I durant el període 2012-2016 ha estat secretari de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, filial acadèmica de l'Institut d'Estudis Catalans. I totes aquestes titulacions que he llegit estan atorgades per la Universitat Autònoma de Barcelona, per la Politècnica de Catalunya, per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, la Universitat Politècnica de Madrid i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid. I per si això fos poc, ha fet nombroses publicacions i ha escrit una sèrie de llibres, concretament crec que són dos i estàs a punt de publicar un tercer. Bé, doncs, fet aquesta breu presentació, i dic breu perquè l'Albert és realment gran, no solament de tamany, sinó amb humanitat. Ara, abans de començar i entrar en el tema, si m'agradaria que fessis tu també una mica un petit elevator pitch de qui ets i què és, només la definició de què és transhumanisme. Després ja entrem en tema.
Gràcies, Tomàs. Doncs transhumanisme és un moviment ideològic. El que està fent és pensar en el nostre present i futur a partir del que ells diuen haurà de ser la integració i la interacció de les tecnologies en el nostre propi cos i, el que és una mica més inquietant, en la nostra pròpia ment. Per què? Perquè el transhumanisme el que diu és que l'evolució biològica natural és lenta, a vegades és ineficient, i que estem en un moment de l'evolució tecnològica que permetrà canviar la pròpia condició de la naturalesa humana. I amb això estan?
Bé, resumeixo o dic el que pensava dir sobre el tema, no? Estem realment immersos en un procés que ara m'ha anomenat transformació digital, i de fet aquesta tertúlia habitualment parlem de transformació digital, que la transformació digital és molt més que simplement tenir màquines i tenir programari, és realment tot un canvi cultural, un canvi ètic, o com potser acabes de dir tu, és un canvi tan profund que pot alterar els nostres cossos i, jo diria, les nostres ànimes, entre cometes, o sigui, la nostra ètica, la nostra moral, els nostres patrons, no? Bé, sota aquesta definició que acabem de fer entre tu i jo, comencem, doncs, el que és el programa d'avui. Dintre del que és transhumanisme, en quin moment estem? I què és? Què hi ha al darrere? Què és? Un moviment? És una filosofia? Explica'ns una mica.
Bueno, va començar ja fa...
Perdona un moment. I a partir sí. d'aquest moment la tertúlia és oberta, eh? O sigui, no cal que la condueixi jo. Interveniu quan voleu.
Va començar fa algunes dècades amb alguns visionaris futuristes, sobretot del món anglosaxó, no? Però també del món de la conquesta de l'espai, no? Per part de cosmòlegs soviètics en aquell moment, no? Són aquests think tanks o aquests llocs de recerca a universitats tan prestigioses com pot ser Oxford, etc., que pensen en el futur. I en aquell moment, alguns d'aquests visionaris futuristes, no? Que a més han donat lloc a bons guions de pel·lícules cinematogràfiques que segur que podem fer un repàs i tothom haurem vist la seva primera versió o la seva segona o tercera, no? Perquè les més clàssiques o les més interessants realment en aquests moments estan presents ja en una forma de reedició, no? En aquells moments estaven configurant aquest futur que semblava ciència-ficció, no? Clar, em preguntes, i en quin moment estem ara en el moviment ideològic transhumanista? Doncs segurament coneixent que aquestes ments brillants, no? Aquests filòsofs, aquests futuròlegs, científics, que estan treballant en el seu àmbit de recerca, surten a debat de la ciutadania. I ens comencem a enterar, en primer lloc, segon, a preocupar, i tercer, a debatre què és aquest futur que ja s'està fent present en l'àmbit tecnològic, sobretot aplicat a l'ésser humà, no? Per tant, estem en un moment inicial del que és un moviment transhumanista ideològic a nivell de societat, però té una llarga trajectòria a nivell filosòfica i a nivell d'especialistes en recerca, no?
I què és el que predica? Què diu? O què ens augura? O de què ens pretén advertir? O sigui...
Clar, el moviment transhumanista, com tot moviment ideològic, és divers. No hi ha un únic transhumanisme, hi ha diferents visions transhumanistes, no? Hi ha potser la més tecnològica lligada a les TIC, no? a les tecnologies de la informació, a la comunicació, a internet, a les xarxes, no? I a l'epicentre, jo diria, d'aquesta visió tecnològica transhumanista, en aquests moments està a Silicon Valley, no? A Califòrnia, és a dir, a partir de la Universitat de la Singularitat, on bueno, és una universitat específicament creada, doncs, per empreses com Google o institucions com la NASA, etc., per preparar líders mundials, globals, per aquest futur transhumanista, diuen ells, no? En els quals l'eix central és la intel·ligència artificial, com ens guanyarà o no la partida a la intel·ligència humana, aquesta hiperconnexió de les xarxes, no? Dels supercomputadors, de l'internet, de les coses. Per tant, aquesta és una línia del transhumanisme, i aquí el representant màxim és Ray Kurzweil, no? L'enginyer en cap de Google, que des de la pròpia Universitat de la Singularitat, no? I precisament el nom dona la clau d'un nou concepte, a més de transhumanisme, que és singularitat. El que ens estan advertint des d'aquesta línia és que la intel·ligència artificial aviat guanyarà a la intel·ligència humana. I, des del punt de vista transhumanista, o ens hibridem, o fem un hibridatge d'espècies, no? Intel·ligència humana, humans i post-humans, després en parlem, segons dels termes, no? O l'espècie humana té totes les de perdre, no? Però després hi ha tota una altra visió transhumanista, més lligada a la genètica, a la biogenètica, a l'àmbit de les ciències de la vida, no? que inclús pot tenir tints eugenèsics, no? En els quals està parlant de el canvi profund que les biotecnologies poden produir, com dèiem abans, a la condició natural de l'ésser humà, tal i com la biologia, la vida, ens ha fet. I aquí està tot els aspectes de disseny del ser humà, no? Ens podrem dissenyar, i aquí hi ha tècniques que, bueno, no només de la clonació, sinó tècniques en les quals s'aspira a evitar les parts més negatives de la condició humana, el patiment, l'enfermetat, alguns diuen inclús la mort, la condició mortal, no? I, per tant, hi ha la confiança d'aquesta visió tecno-optimista de que serem capaços, a través d'aquestes biotecnologies, de dissenyar, de programar un nou ser humà molt millor, no?
Aquí arribes a un, si em permets, a un tema que trobo molt interessant. Perquè, bé, fins que hem parlat d'aspectes, diguéssim, tecnològics, de Google i el que s'està fent a Silicon Valley, doncs més o menys a tots ens pot interessar des d'un punt de vista, doncs això, de tecnològic, no? Però quan arribem ja a aspectes ja més humans, més, diguéssim, que afecten a l'ètica, llavors ja, jo penso que l'oïdor en aquests moments està una mica perdut, perquè relacionar amb les coses no és fàcil.
Clar, precisament aquesta és la clau del moviment actual que estem vivint, i a més això no és circumstancial, sinó que està planificat, no? Obama, no recordo ara ben bé quin any, però va ser a l'inici del seu mandat, va fer una cosa extraordinària, no? Va dir el que hem d'aconseguir és la convergència de les diferents tecnologies emergents que en aquests moments poden causar canvis que es diu radicals, disruptius, no? Bestials, si voleu, amb terminologia més col·loquial, no? Cadascú d'aquests camps treballava per si mateix, no? Bé, sigui en llocs, com hem dit abans, tecnològics de la intel·ligència artificial, els altres treballant amb el tema del genoma, dels gens, i altres temes, vull dir que m'he quedat amb aquests dos, però després al llarg de la conversa podem parlar d'altres, no? La robòtica, les neurociències, la neuroeducació. Què va fer aquest programa dels Estats Units? Va agafar i va dir, hem d'establir una estratègia de convergència d'aquestes tecnologies emergents. Per tant, quan un superexpert en intel·ligència artificial està a la mateixa taula com ara estem nosaltres amb el superexpert en biotecnologia genètica, però a més està al costat d'un filòsof que planteja els temes que tu deies dels valors, els humanistes, no? Però inclús amb un teòleg, no? Que planteja, bueno, i això de les espiritualitats i la consciència i l'ànima, no? Que deia el Tomàs, què és, no? Per tant, tots aquells que tinguin alguna cosa a dir sobre el ser humà, ja veieu que són moltes les disciplines i tal, els fem convergir, treballem programes, establim llocs, fòrums, congressos, en els quals es vegin, es connectin, s'hibridin, no? I aquí és on comença tot aquest moviment, que no és només el tema transhumanista, sinó que jo crec que és el més interessant, no? De canvi radical, disruptiu, en el qual haurem d'abordar amb una ètica i valors nous, amb una nova societat, que planteja, doncs, això, si, per exemple, un robot, no? Que avui en dia és quasi com un electrodomèstic, tindrà forma d'androide, d'humà, humanoide, això ja veiem que ja comencen a aparèixer i són simpàtics, no? Els diferents robotets, no? Aquests japonesos. Si, a més, els haurem de donar instruccions nosaltres o aprendran, llavors aquí venen els experts en cognició, quasi com els nens, que els experts en educació, els pedagogs, no? I diuen, home, doncs perquè aprenguin, no perquè els programem, ja no és un tema d'informàtic, sinó perquè adquireixin noves capacitats semblants a les humanes, doncs haurem de fer això. Per tant, en aquest estadi estem, no? Diuen els experts que aquesta intel·ligència artificial o aquests robots són com un nen de 3 anys, no? Però a la vegada, què farem? I aquí entra tot un camp, inclús el legal, no? Què farem quan no només aprengui, sinó comenci a prendre decisions autònomes, que ja no calgui que aquest robot decideixi un humà a darrere sobre, no sé, tasques logístiques o organització d'un hospital o inclús si han de llançar uns míssils nuclears, per posar exemples una mica diferents, no? Sinó que prengui, perquè li hàgim donat nosaltres aquesta capacitat, no? Com a un nen, no? Que l'ensenyem, decisions autònomes, no? I anant ja més a l'utopia, si voleu, però no tant, quan aprengui, quan ja sigui un adolescent, no? Quan ja sigui com els nostres adolescents, fills, els que tenim, digui, mira, saps què? M'independitzo de tu. Les decisions ja no les prenc segons el que tu m'has ensenyat, segons els teus valors, les prenc perquè jo crec que aquestes són les millors, no? Que preparar-se per això sembla ciència-ficció, però aquestes ments brillants, aquestes persones que tenen la responsabilitat global en el món, estan avançant-se, no? I Nobels com el Steve Hawking ens diu, ull, perquè si no ho preparem ara que tenim el nen encara de 3 anys, no? Després serà molt difícil, no? I els que esteu sentint mai tenen escoles o pares i fills, sabem que és veritat, no?
I el que és claríssim és que aquesta evolució és exponencial. És a dir, això que estàs dient, bueno, és que això està progressant. No, és que pot ser demà passat que
les
coses...
És que està siguent ara, no? Avui.
És que està claríssim és que nosaltres mateixos, en uns anys, no imaginem el que podem arribar a tenir que discutir. Perquè jo penso que hi haurà molta discussió sobre els límits d'aquesta situació. Quin és el límit? I qui ho controla, sobretot?
Són dues grans preguntes.
Perquè Xavier, qui controlarà això?
Clar.
Qui dirà fins aquí sí i fins aquí no? Clar. I això és fonamental.
Aquestes són dues grans preguntes que ens vam fer un company meu, científic, de la UPF, Miquel Àngel Serra, i jo mateix, fa 3 anys, quan tot això va començar, i ho sap el Tomàs i l'Albert, perquè ho vam estar parlant l'altre dia, amb un article de debat, amb un diari català, en el qual vam exposar al públic, no? Com estem fent avui en aquesta tertúlia, un debat obert, no? Sobre un article d'opinió, no? A veure què provocava, no? Estem parlant del 2013, no? Del setembre, no? Va sortir publicat, i al llarg del 2014 vam tenir tot un seguit de comentaris dintre la web d'aquest diari, no? I de gent molt diversa, no? Gent que provenia de l'empresa, gent polític, gent del món de l'ensenyament, de la filosofia, etc. No? I tots coincidien amb aquestes dues coses que et Xavier ha dit, no? És a dir, on posarem els límits, fins a on ens convé arribar en aquestes possibilitats tecnològiques i, sobretot, qui ho controlarà si això crearà o no més desigualtat en el món, no? Vam obrir el debat, permeteu-me que ara faci una mica de publicitat, en el llibre Humans o Posthumans, no? Que es va editar, bueno, vam presentar a la Pedrera, a Barcelona, amb el resum el recull, millor dit, no és un resum, és el recull de 215 opinions, veus, fonamentades d'aquest debat, amb l'editorial Fragmenta. Tot els, a més, puc fer la publicitat perquè tots els beneficis els donem a una societat precisament sobre la discapacitat, que és Som Fundació. Per què? Perquè volíem jugar amb aquest doble fil, no? És a dir, s'està parlant d'àmplies capacitats, de capacitats augmentades tecnològicament amb la intel·ligència artificial, però què passarà amb la gent que es queda enrere, no? Què passa amb el món de la discapacitat? I tots, després si voleu en parlem, i tots en algun moment ens sentirem també discapacitats d'aquesta revolució tecnològica, o, com ens està plantejant el moviment ideològic transhumanista, haurem d'anar abocats a una carrera sense límits, diuen ells. La diferència entre un transhumanista i jo és sí a tot això, però anem a debatre èticament, moralment, sobre els límits i si això crearà més desigualtat i si això ho controlarem democràticament. Un transhumanista, quan em preguntava el Tomàs què és, et diria el deure moral, com diu Nick Bostrom d'Oxford, de fer-ho, és a dir, els pares tenen el deure moral que tot allò que pugui fer la ciència, des del moment del naixement, amb això que dèiem del disseny genètic, fins al moment de la mort, escollir com morirem, quines fórmules de morir i de prolongar la nostra longevitat decidirem, no tenen límits. No? És a dir, allà on la ciència, per endavant de les humanitats o dels valors, pugui anar, benvingut sigui. No? I, a més, si això és per uns quants, no ens ha de preocupar, diuen alguns d'ells, perquè això ha estat sempre així. Les tecnologies sempre han començat per uns quants. No?
Abans de fer una pausa, que farem d'aquí una estona, baixem una mica, perquè és molt interessant, però baixem una mica al terreny més pràctic, més de la praxis. Està el transhumanisme com a moviment està estudiant i està parlant sobre aquesta transformació. Però fem una mica expliquem una mica què vol dir aquesta hibridació que estàs parlant de tecnologia. O sigui, explica'ns, o parlem entre tots, què pot ser un home ja avui, però l'any que ve, d'aquí 5 anys, o sigui, què estem parlant, de robots? Què estem parlant, de que ens implantaran xips? De que serem un programa tipus Matrix? O sigui, què vol dir tot això? En resum, a la praxis.
Tot alhora. I ja ho estem visquent ara. És a dir, fixa't que...
Però ara interactuem, encara no tenim res implantat. Bueno, quasi, però...
Bueno, aviam, és veritat. Ara interactuem més que integrem. No? I per tant, estem començant a aprendre, d'aquí poc, a interactuar amb aquests robots humanoides, assistencials, socials, intel·ligents, entre cometes, no? Perquè hem dit que és una intel·ligència artificial una mica incipient. Per tant, aquest serà un repte immediat. Ara, ja, eh? És a dir, al Japó ja es plantegen substituir llocs de treball, no? Tasques, millor dit, però i faig la diferència, no? Entre tasques, tots estem fent tasques rutinàries en les diferents professions, que l'automatització, la robotització, d'aquí ja, no d'aquí ja, amb aquesta interacció haurem d'aprendre. No? Per què? Doncs perquè efectivament canviarà tot el panorama socioeconòmic i cultural de relació amb les màquines. No? Fins ara, com a molt, interaccionem amb el nostre iPhone o el nostre telèfon mòbil, no? Tu ahir o l'altre dia, bueno, doncs amb aquesta petita intel·ligència artificial que alguns ordinadors i alguns telèfons intel·ligents tenen, no? Que fas preguntes i tal, no? O amb l'ordinador portàtil, o la màxima interacció que fem amb personal, no? Quasi tots els que ens estan escoltant, segur que tenen un telèfon intel·ligent, però a poc a poc interaccionarem amb una cosa humanoide, no? Que s'assemblarà a nosaltres, que ens mirarà, que estarà a les escoles, ja ho està.
O que tindrem incorporat el cos.
Espera, jo de moment parlo d'algú menys espectacular.
Algo extern, no?
Sí,
perquè algo... el preocupant és
clar, abans he dit,
que nosaltres ens convertim en això.
Fixa't, no? Que abans he dit que és un electrodomèstic més, no? I més avançat. No passa res. Vull dir, tindrem un assistent personal a casa netejant o, bueno, robots com en aquest moment ja a la indústria, molt potents, etc. No? Molt bé, fins aquí crec que l'assimilació és fàcil, no? Ara, aquests robots... La nanotecnologia, una d'aquestes tecnologies emergents que convergeixen, ja no estan parlant de robots així del nostre tamany o una mica més petit, no? Com a joguets, no? Estan parlant de nanorobots integrats, per exemple, en el nostre corrent sanguini, pues, per eliminar, potser, cèl·lules patògenes, i que voldrà dir que incorporem aquesta tecnologia a través de la salut, bàsicament, serà una manera que ja s'està produint, a través de, per què no, nanorobots. No? Aquí comença la carrera.
Bé, doncs potser aprofitant aquest minisilenci, aprofitem per fer una pausa musical i tornem d'aquí uns segons. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful Bien.
Aviam, això que estava explicant l'Albert, evidentment molt interessant, però a mi des del punt de vista d'un desconeixedor de tota aquesta teoria a nivell profund, perquè acabo de conèixer alguns dels aspectes, a mi m'interessa veure quines limitacions té això. Ell parlava que no hi havia límits. Realment, aquest per mi és una mica el problema. A les persones normals, com veiem que ens afecta aquest transhumanisme? I llavors se m'acudeix una cosa. Tu has comentat unes possibilitats d'afectació mèdica. Imaginem que podem controlar, doncs, el genoma, ja ho sabem, i que podem decidir, doncs, si els nostres fills, doncs, seran d'alguna forma. I segons he llegit, també podrem decidir que actuant sobre el genoma aquells nens no tinguin, no sé, encostipats, per dir alguna cosa, o alguna mena de malaltia. Això és important, perquè això, naturalment, amb la mida que això és recurrent i afecta a tothom, clar, ens pot portar a una situació descontrolada absolutament. Lo qual, què vol dir? Que això corre molt. I no tinc clar si l'home, avui per avui, està capacitat per dominar un excés de disponibilitat, de possibilitats que podria el supera. I això és un tema realment de debat profund. I és un tema que no acabo de veure clar. És una cosa que no para el que ve. El que s'ha explicat ve, i ens agradarà o no. Però no tinc clar qui controlarà totes aquestes coses.
Bueno, precisament per això el debat social, ètic, aquest que estem duent a terme avui, sí, és important. El científic i el tecnològic ja es fan els fòrums que toca, i com tu dius, vull dir, com ens diu el nostre amic Artur Serra, tenim dret a la innovació i, per tant, que això no pari, no? Que no pari la festa. Uh-huh. Però, clar, des de l'humanisme, que és el sector en el que jo em moc, de les ciències socials, diem lo mateix, no? Dic, bueno, la societat primer tenim que opinar, per què no? Per què no podem opinar d'aquestes coses, no? De tot això que s'ha
sortit. I servirà d'algú que opinem?
Bueno, després actuar, no? És a dir, primer conèixer, perquè, repeteixo, no som moltes vegades coneixedors d'aquests avanços tecnològics, no? Conèixer, estar informats, però després intentar aplicar els nostres valors, que hauran de canviar, repeteixo, els nostres valors humans, no? Cap a una nova societat que jo, que no sóc transhumanista, la vull democràtica, justa, que continuï la llibertat, no el control, la dignitat, no l'aplicació de tecnologia com si fossin conillets d'Índies, no? Que continuïn amb aquesta línia de progrés, no? Per tant, clar que haurem de dir coses a la societat. Per tant, el plantejament que ens fa avui el Tomàs i l'Albert d'estar parlant d'això no és una tertúlia tècnica. No ens interessa ara descobrir si la tecnologia CRISPR... No, això ja ho faran els còdics ètics que també en tenen dintre dels seus centres de recerca. Si no, la societat, amb aquests valors que hauran de produir-se de nou, com eduquem els nostres fills en aquesta nova societat? Amb por, en el llibre Humans Posthumans de Fragmenta, la dedicatòria als nostres fills és no tingueu por. Clar, això és molt fàcil, perquè realment pots mirar-ho des d'un punt de vista tecno-optimista, dir, clar, doncs endavant, no? Això que és sense límits, no? Visió transhumanista, no? O realment, que és la que a mi m'agrada, el no tenir por és ser responsable i conscient de que hi ha coses que les haurem d'evitar i que segurament serà la pròpia societat la que posarà aquests fre.
Clar, però tenim sempre aquells que, diguéssim, que no són els que s'envolten, que se'n surten sempre d'aquesta ètica.
Clar.
I això...
Clar.
Ens pot portar a situacions molt dramàtiques.
És que el tema tecnològic...
Pensa una cosa, perdona. Sí. Històricament, recordem l'època de Copèrnico i Galileo. Què frenava l'evolució tecnològica, l'evolució científica en aquell moment?
El que sempre l'ha frenat.
La religió. De fet, era la Inquisició. I la Inquisició va aturar realment... ho va frenar moltíssim. Però el que passa és que avui no ho tenim, això.
Bueno, aviam, els transhumanistes parlen dels bioconservacionistes, no? Els nous ludites de la nostra època, no? Per un transhumanista tecnològic, no? Un ecologista, algú que està defensant la religió de la sostenibilitat, la nova espiritualitat de la natura, New Age, si vols, és l'enemic. Perquè, home, clar que el 80%, crec recordar, de la població mundial està sota unes creences religioses encara avui, per molt que estiguem dient que tot això ha passat, no? És a dir, l'islam, el cristianisme, el budisme, etc., no? La New Age, per què no? Té una visió espiritual que influeix amb els seus valors, i per tant, si influeix amb els seus valors ètics, després influeix amb les seves decisions. Jo sí aquesta tecnologia genètica o no? Jo davant d'una persona amb discapacitat actuo d'una manera o no? O l'elimino? Jo davant de la possibilitat d'una guerra m'hi apunto en el sentit de dir per què no? És a dir, tot això està fonamentat amb uns valors i en bona part a darrere amb unes creences, no? Que a vegades porten a uns valors positius i en altres negatius. Però no descuidem que la gran espiritualitat o la gran creença no científica en aquests moments actual és la pròpia ecologia. I l'ecologia, front a aquest canvi tecnològic radical de la vida, de les condicions biològiques, això és vida, no? Del ser humà, però també de la resta d'éssers, del planeta, doncs xoca amb aquesta visió ultratecnològica de que ho transformarem tot incorporant-nos a intel·ligència artificial. L'artificial... front lo natural.
Albert, la paraula, heu dit diverses vegades les paraules fills i com educarem els fills. Els fills, de moment, encara els tenim un home i una dona i els concep una dona, però no creus que la tecnologia està molt a prop de que els fills no tinguin que ser concebuts dintre d'una persona? I si això succeeix, el canvi pot ser brutal, perquè llavors...
Bueno, ja han viscut canvis d'aquests, no? Que ha estat amb la reproducció, no? És a dir, fins no fa tan poc, sense píldora ni altres mitjans de planificació familiar, doncs el ser humà no ordenava o planificava la biologia, no? I s'engendrava d'una determinada manera. No? Això, la tecnologia aplicada a la reproducció va ser una revolució, no?, amb els seus aspectes positius i en els seus aspectes negatius. No? La de la maternitat o la gestació, que és el que tu vols dir, és a dir, que evitem que una dona, no?, tingui que estar 9 mesos, doncs, potser en una condició laboral doncs no adequada, o amb aquells malestars, no?, que totes les part de les dones pateixen, no?, allò del pariràs com dolor, no?, la tecnologia ho suplanti, els que en saben diuen que això encara està lluny. És a dir, la visió aquesta de ciència-ficció d'úters artificials, no?, ja no l'úter matern, sinó artificials, en el qual s'engendra, no?, i es manté el que s'ha reproduït, està lluny. Però això que estigui lluny no vol dir que no arribi, no?, i que alguns moviments, no?, per què no feministes, també vulguin alliberar a la dona del pas de la maternitat. Jo crec que això... Vaig fer una enquesta un dia després d'una xerrada, no?, i bueno, les dones estaven dividides. No? I no depenia de la ideologia. No? O sigui, feministes que deien que això d'evitar els 9 mesos de gestació li semblava que no era un progrés, no? I gent una mica així que semblava que podia ser més conservadora i tal, deia, ostres, que cap bé, no?, perquè així ens podria continuar sent directora de màrqueting de no sé què i podrà ascendir a directora general, no?, i no tindrà que estar aquí patint 9 mesos. No? Per tant, trencarà també la visió ideològica i de creences, no?, el dia que això passi, perquè està lluny.
Torno a el que deia abans de la pausa. Posem alguns exemples. O sigui, ara sí que sabem que tots portem un telèfon a la butxaca que l'utilitzem quasi bé per tot. Alguns més avançats porten un rellotge o una pulsera o unes ulleres. Però quin és el proper pas? Què portarem?
La integració. O sigui,
però digues, ja hi ha pròtesis. O sigui,
clar, aquí anem, no? És a dir, els que veu veure l'exposició en el CCB, no?, que va estar durant tot un any, ara a l'abril em sembla que va concloure, sobre més humans, no?, un dels aspectes que explicaven més era les pròtesis. Per tant, per aquí és un altre lloc de penetració d'aquestes tecnologies tan radicalment diferents a les que hem viscut, perquè bueno, fins ara un marcapassos, doncs, bueno, tornava a ser això, no?, un catxarret, no?, una màquina tonta, si vols. No? Per tant, o una pròtesi per substituir un os, no?, doncs, no sé, una pròtesi de titani. És a dir, tot allò que encara no estava connectada, per entendre'ns, en el nostre cervell, la nostra ment, amb que ho controlessin les nostres neurones, no?, doncs fins ara són pròtesis. No? Des d'una muleta externa fins a una cosa que estava dintre del nostre cos. I per tant, a la gent això, home, més o menys, no li feia angúnia. No? El tema és, com hem dit abans, inclús amb els nanorobots introduïts, és quan aquestes pròtesis ja comencen a ser intel·ligents. Què vol dir que siguin intel·ligents? Que les dominem, que les controlem, com fem amb el nostre braç natural, els nostres dits, no?, des de la nostra ment. I aquesta és la integració. Aquesta és la integració. No? I això, en el proper llibre que ara estem treballant sobre l'aplicació, l'ètica de l'aplicació d'aquestes tecnologies a persones amb diversitat funcional, ens agrada més aquest terme de que tots tenim capacitats i discapacitats, de les persones que abans es deia discapacitades, no?, tots tenim diversitat funcional, és a dir, tothom tenim unes capacitats augmentades amb una determinada cosa, vull dir, els atletes olímpics, ara farem el símil, no?, les olimpiades que acaben de concloure dels atletes, diguem, olímpics, els que considerem humans, augmentats per l'esforç físic, no?, no han fet dopatge, no està permès les regles del moviment olímpic del més alt, més fort, més lluny, no? Aquests són altament capacitats en un aspecte com és el físic, no? I aquest, doncs, ho entenem perfectament. S'estan preparant, el sistema esportiu el prepara per assolir les marques més potents, no?, a través de l'esforç, a partir d'aquí, no? El moviment paralímpic, no?, i ara iniciem el 7 de setembre els Jocs Paralímpics de Rio, no?, ja és una altra cosa diferent, no? Aquelles persones que no tenien una cama, que havien patit un accident, que no eren discapacitades per, en aquest cas, sobretot, no?, participar en uns jocs d'aquestes característiques, i que, bueno, l'eclosió la vam tenir aquí a Barcelona, no?, amb els jocs del 92, no?, que el moviment paralímpic va dir, escolteu, aviam, nosaltres amb determinades tecnologies, amb determinades pròtesis, i hem anat veient imatges, no?, de cames biòniques, etc., podem assolir unes marques al·lucinants. No? I per tant, es va crear el moviment paralímpic paral·lel, en el qual ja no ens estranya, i també ho veiem pel carrer, fent footing i tal, no? Ja no és estranya veure una persona amb un, com Pistorius, no? Amb una cama biònica connectada, aquesta és la clau, amb el nostre cervell. Ja forma part, aquella part biònica, forma part del nostre ésser físico-mental com si fos la mà o la cama natural, no? Clar, el planteig que s'està començant a fer ara el moviment olímpic, però que ens el podem fer tots, és... Bé, si aquesta persona que tenia una discapacitat, sigui la que sigui, en aquest cas ens estem centrant en la física esportiva, però pot ser cognitiva, d'altres condicions, capacitats de l'ésser humà, diem-li natural, no? Si aquesta persona, a través de les tecnologies, no? Per tant, un atleta paralímpic, Pistorius, no? Amb una cama biònica, supera l'esforç i les marques de l'atleta més fantàstic de les Olimpiades de Rio, no? Potser haurà d'anar amb un altre tipus d'olimpiades, no? Que seran les Olimpiades Cyborg o les Olimpiades per persones que saltaran directament d'haver tingut una discapacitat, per tant, de no haver pogut fer res si no s'implantaven una pròtesi intel·ligent, a potser guanyar els que tenim els nostres organismes naturals. Bé, però això ja està passant. És a dir, després dels Jocs Paralímpics, que ara s'inauguraran a Rio, no? A Suïssa, a l'octubre, comencen els primers Jocs Cyborg, no? Se li diu Cibatlón, que és una competició per primer cop de persones amb discapacitat que a través dels seus exoesqueletos o pròtesis connectades al seu cervell posaran en valor la seva velocitat amb aquestes tecnologies, no? El seu moviment, la velocitat, la precisió, més enllà dels paralímpics, no? Per tant, fixeu-vos el símil, no? La capacitat, discapacitat, sobrecapacitat es veurà totalment alterada per una cosa tan pràctica com és aplicar-se o no amb una persona que ha patit un accident o una enfermedad una pròtesi intel·ligent. La pregunta que fa el transhumanisme és, bueno, però si estem sans i volem fer el mateix, per què no? Per què no substituïm com una màquina peces nostres que funcionin? Aquest és el canvi, eh? Però jo crec que quan no funciona i veurem coses brutals, tothom estem a favor, no? Els límits, que deia el Xavier, el moviment aquest de futur absolutament exponencial, és dir, bueno, i encara que funcionin, és que la tecnologia, diuen ells, és millor que la pròpia naturalesa. I veieu-ho, és a dir, algú que participi en els Jocs Olímpics Cyborg o robòtics, no? Fa més marques que l'humà.
Sí, però és saturadora. És saturadora, vull dir, tu imagina't que s'apliquen aquestes millores, diguéssim, mèdiques, i, per tant, el resultat evident de tot això és que la sobrepoblació encara serà més ràpida. Això ens portarà, imaginem, deixem exagerar, que en breu temps doncs, tindrem la capacitat de tenir 10.000 milions, 15.000 milions de persones, que naturalment a l'esperança de vida ja la meva podria ser de 90 anys i la dels nostres fills serà de 130 sí, o 150 anys.
Però potser llavors no tindrem fills, que és una altra.
I aquesta seria una altra, o els fabricarem?
No, ni els fabricarem. Potser ja canviarem també tota la nostra ètica moral per no tenir fills, perquè sabem que nosaltres viurem molt.
El que avui dia sabem és que els nostres fills tenen una expectativa de vida que segurament superarà els 120 anys. Molt probable.
Això que diu el Tomàs de no tindrem fills, bueno, jo vull dir, no sé què passa, però la gent, les generacions sempre volen, no volem tenir fills, no ho sé. El tema és que el transhumanisme, jo repeteixo, insisteixo, no participo del moviment ideològic transhumanista, que quedi clar en aquesta tertúlia, no? Té tres línies bàsiques. Una, ja l'hem parlat, la superintel·ligència, és a dir, connectar la nostra intel·ligència humana amb la intel·ligència artificial, no? L'altra és sí, la superlongevitat.
Perdona una cosa, Albert, perquè sí, m'agradaria retornar una miqueta amb el tema que no hem tocat gaire, que és el tema mental, que és almenys a mi el que més em preocupa, no? El cognitiu. Tu en un dels seus articles parles d'un concepte que es diu mente colmena, val? Que seria una intel·ligència central que alimentaríem tots amb les nostres pròpies intel·ligències, amb el perill que això pot suposar de, que hi hagi un únic lloc que tingui el poder de la intel·ligència total, no?
La Wikipedia, eh?
Sí, 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 és, ara seria a la símil, seria la Wikipedia, clar,
però intel·ligent.
Però la Wikipedia de moment no té unes funcions de control, eh? Si tenim una intel·ligència artificial que té unes capacitats i que en aquesta intel·ligència té poder per sobre tots nosaltres, aquí realment hi ha un problema preocupant, no? O que la gent de peu ens preocupa fins on pot arribar això, no?
Sí, sí, la gent de peu, quan estudiàvem, tots anàvem a la biblioteca a consultar qualsevol cosa per fer un treball universitari i ara tots anem a Google, no? Uh-huh. Aquest és el tema. És a dir, en aquests moments, el cercador d'informació, de coneixement, encara no d'aquesta intel·ligència connectada, és a dir, anem a un únic, o quasi únic, no? Perquè no és cert que sigui únic, no? Però el més potent en aquests moments a nivell global, no? És un cercador d'informació que s'alimenta de la nostra pròpia informació que li donem, també, no? És a dir, que les nostres dades... Aquest és un tema també que hem d'entendre, no? És a dir, que nosaltres som productors de dades i en aquest moment hi ha recol·lector de dades, no? A nivell empresarial, a nivell econòmic, no? Però també a nivell, per què no, de control, no? En el qual nosaltres o regalem inconscientment o regalem conscientment, no? Perquè, a canvi, obtenim en aquells moments, a través del núvol o Google, no? Mm-hmm. Diguem-li com un cas més pràctic, no? Unes avantatges, no? Que és aquesta informació, i no tenir que anar a la biblioteca central, a on sigui, no? A consultar, no? Aquest és un canvi que ja s'ha produït, s'està produint ara, no? Aquesta mente colmena que citem és que s'està articulant tot això, tota aquesta xarxa d'informació i coneixement a nivell mundial de tota la humanitat, no? Bueno, doncs una mica com fan els ruscos de les abelles, no? Que són molt intel·ligents, no? I a més està produït per la pròpia natura, no? Clar, si la nostra societat, que fins ara la volem amb un poder distribuït, la construïm com una colmena, no? Com un rus, no? Allà hi ha l'abella reina, no? I allà cadascú fa les seves funcions, i l'abella obrera, i l'abella etcètera, no? Per tant, el perill és que ara construïm tot aquest muntatge de connexió amb aquestes fonts de coneixement, amb aquesta interacció entre el nostre cervell i, diem-li, un núvol o un cervell mundial, no? En el qual anem a xuclar com l'abella, no? Anem a la reina, no? I és l'única font, eh? Per tant, la naturalesa que és sàvia sempre ha plantejat la diversitat, no? Fonts diverses, anar a molts llocs, no? L'altre dia sortia a la Contra la Vanguardia el que aviat no podré fer el que em doni la gana. Clar, això és molt greu, perquè estaré absolutament localitzable, perquè, a més, les meves fonts de diners les treballaré a través de via online i ja no podré portar diner a la butxaca. I per tant, fer el que em doni la gana. Si no vull estar controlat, no per Hisenda, per suposat, sinó per ningú, doncs jo puc agafar ara i gastar un diner a través del diner físic, no? Què passa amb el diner digital, no? Que passa absolutament per les xarxes aquestes d'informació. Si muntem això d'una forma jeràrquica i unificada, com tu dius, Albert, no? Home, la societat actual democràtica està en perill.
Se'ns està acabant el programa. M'agradaria fer un petit... que ens diguessis alguna cosa sobre el posthumanisme. A veure, jo veig tres escenaris, si és la bèstia possible, el que seria un home del futur. Un és una persona transformada genèticament, perquè tenim control, i fabriquem un ser perfecte, però continuem sent persones. L'altre és que els robots ens guanyin, siguin robots amb intel·ligència artificial, que es reprodueixin ells mateixos i arribin a eliminar l'espècie humana com a tal, encara que serien fills nostres. I el tercer és que una immensa màquina, un Matrix, creés funcions i nosaltres fóssim simplement una funció, amb consciència pròpia, però que no existíssim físicament, encara que sentíssim, arribar a desprendre'ns del cos i ser simplement una funció dintre d'un gran ordinador. Tenim 2 minuts.
Doncs això no ho sabem. Mira, totes les pel·lícules marquen això que acabes de dir, molts escenaris, no? D'una futura societat posthumana que en aquests moments, tot i que l'estem construint, no sabem cap on ens porta, o ens porta a tot això que tu has dit, no? O un gran organisme tecnològic que ha evolucionat per si mateix, ha pres consciència i es fa autònom, i per tant els propis humans desapareixen perquè aquest organisme s'ha fet superior, o els humans hibridats augmenten les seves capacitats d'intel·ligència i tal i continuen sent humans però millorats, avançats, no? Però continuen sent humans, no? O tot alhora. El tema és, i ens estan advertint, si la carrera de la intel·ligència humana front la carrera de la intel·ligència artificial, la guanyarem nosaltres, que en aquests moments podem estar parlant ja del que pot venir del futur. A diferència dels animals, tenim una capacitat de consciència i de preveure el futur. Si volem fer-ho, si volem conduir aquest futur i fer-ho des dels valors humans, o no, o serà un organisme tecnològic el que ens expulsarà potser del planeta.
Bé, ens queda un minut justet, si voleu apuntar alguna cosa dintre d'aquest minut que ens queda.
Jo només dic, realment és un tema que estarà en creixement per molta gent, això ens ve absolutament de nou, però el que és segur és que en els primers temps tot això tindrà un creixement brutal i tots tindrem que tenir molt clar com ens implicarà tot això i tindrem que prendre posicions.
Estic totalment d'acord amb el Javi. Hem d'estar alerta. Hem d'estar alerta, hem d'estar informats i hem de participar d'aquest moviment que és imparable, vamos.
Bé, tan imparable com el crono que ens ha arribat al final del programa. Gràcies per haver estat aquí. El tema, com sempre, s'ha acabat i el tema és llarguíssim, insondable, però, en fi, hem aportat el que hem pogut. I els oients sabeu que podeu participar en aquest programa simplement escrivint un e-mail a info@tertuliadigital.com per aportar les vostres opinions o per inclús venir aquí a l'estudi com a tertulians. Res més, gràcies, insisteixo, per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
I fins al proper programa.
Gràcies.